Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
En les darreres dècades, les grans ciutats catalanes, i molt especialment Barcelona, s'han convertit en pols d'atracció turística a escala global. Aquest fenomen ha tingut un impacte profund en múltiples àmbits, en el teixit social, el paisatge urbà, el preu de l'habitatge i també, com no, en la gastronomia. Avui parlem al programa amb Fernando Cabezuelo, que és xef de The Play Cook Sant Cugat. Benvingut, Fernando.
Hola, bon dia.
Avui volem plantejar el debat, o com a mínim la reflexió, de la influència del turisme en la gastronomia autòctona de Catalunya i en concret en les grans ciutats. Des de quan podem parlar d'aquesta influència?
Doncs mira, jo penso que aproximadament fa uns 5-10 anys que hi ha hagut un petit canvi en el que seria com el teixit de l'hostaleria, en concret, com dèiem, a les grans ciutats, i amb petits canvis, tant culturals com en la gastronomia i sobretot a nivell de model de ciutat, que afecten una miqueta a això, a la nostra identitat gastronòmica. I bueno,
tu has detectat aquests canvis, no? En aquest,
bueno,
temps.
Jo la veritat és que he fet una mica aquesta reflexió i també volíem parlar d'aquest tema perquè fa poc vaig veure una notícia que com em va sobtar, no? Per Instagram em va sortir: dos joves de 25 anys obren un bar de gastronomia catalana a Gràcia. I va ser com, ostres, això hauria de ser lo normal. I el que ens trobem és que quan anem a qualsevol gran ciutat ens trobem una mica, doncs, amb una proposta gastronòmica molt similar, amb plats que no són autòctons, amb molt encarada al turisme, moltes cartes en anglès, en castellà, no només en català. I bueno, trobo, doncs, això, doncs, que s'està com reformulant una miqueta la nostra proposta gastronòmica encarada, doncs, això, més a complir una mica la demanda del turisme.
Dèiem, aquesta pressió turística està transformant, comentaves, el model de l'hostaleria i la restauració a casa nostra. Tu ara posaves un exemple que et va encendre l'alarma, però podríem posar exemples de com es va cap a aquest camí, no? A fer, doncs, d'aquesta restauració, doncs, una cosa que no és genuïna.
Sí, moltes vegades, o sigui, el debat aquest del turisme està com molt, molt fervent últimament, i moltes vegades com que atribuïm la culpa de tot al que seria el turista que ve i això, i demana, doncs, això, menjar una paella, el que sigui, a les Rambles, i que sigui de mala qualitat, per exemple. Però crec que hem de fer una petita reflexió de la gent que treballa a l'hostaleria, de quina és l'oferta que fem. És a dir, penso que cada vegada tenim com més ingredients, coneixem més productes, podem adaptar una miqueta el que seria la nostra gastronomia i la nostra oferta, incorporant coses noves, fent una petita modificació, però no canviant directament. Et poso un exemple molt concret.
Vinga.
Que si anem a qualsevol bar, restaurant de tapes, hi trobarem un hummus, un tàrtar de salmó, un tataki de tonyina, després hi tenim croquetes, que això sí que seria més de per aquí,
sí.
I poca cosa més que sigui propi. Sempre hi ha uns nachos, alguna coseta així com per picar, per compartir, que al final és el concepte de tapes, però potser el que hauríem de fer són platets, no? Agafar la nostra gastronomia, unes mandonguilles amb sípia i cosetes així, per exemple, i transformar-lo en racions més petites, que siguin per compartir també, que ens puguin acompanyar un bon vi, algun producte autòcton, i bueno, això, una miqueta. Si passeges per Sant Cugat, per exemple, o per Barcelona, o qualsevol ciutat de l'àrea metropolitana, trobaràs que tots els bars i restaurants tenen la mateixa oferta, pràcticament. Llavors, comença a ser...
És preocupant?
Comença a ser raro que el noticiable sigui que hi hagi un bar o un restaurant que fa coses d'aquí, diguéssim. I ja no és un tema de superidentitat, sinó ens afecta també a nivell de productors, ens afecta a nivell de comerç de proximitat. Quan, per exemple, el model turístic fa doncs, que les petites botigues deixin d'oferir, per exemple, deixin de ser una fruiteria i passin a ser un lloc on venen samarretes de I Love Barcelona, fa doncs, que aquest comerciant deixi de vendre el seu producte de proximitat i que els restaurants deixin de tenir una cosa doncs, adaptada a la zona, diguéssim.
Ara estava fent memòria de tota aquesta llista de platets que efectivament trobarem allà on anem. Aquest hummus, aquest tartar, tot això ho trobem sí. A la majoria de cartes. I hi ha una cosa que trobem a tot arreu, també, i en canvi és molt autòcton, que és el pa amb tomàquet. Això no
exacte.
Falla. És l'únic sí. Que em sembla que conservem, no?
Exacte, hi ha cosetes. Bueno, també hi haurà el purista del pa amb tomàquet que et dirà que és el tomàquet triturat i que...
Exacte, el de pinzell que diuen, això tampoc no,
bueno, mira,
no seria.
Clar, després hi ha això, hi ha com una... O sigui, hi ha uns quants hits de la cuina catalana,
sí.
Com és el pa amb tomàquet, o una crema catalana, que la pots trobar gairebé tots els menús...
O una truita de patates.
O la truita de patates, o el que dèiem abans, una paella. Aquest... Trobo que també hi ha com una vessant adaptar els nostres plats una mica al paladar internacional, també. És a dir, si doncs això, tenim pa amb tomàquet, doncs el fem amb el tomàquet triturat per anar més ràpid, per poder produir més i poder tenir més clients.
Moltes I economitzar, vegades... no?
Sí, i economitzar, també. Sí. Hi ha maneres d'estalviar, diguéssim, i hi ha maneres de fer les coses més ràpides. Llavors, bueno, ens trobem doncs, l'exemple clàssic, no? Doncs un tio de les Rambles... Realment no cal que ho faci superbé, sinó que pot oferir doncs, qualsevol plat autòcton perquè sap que el client que té és un client rotatiu, que ve una vegada a Barcelona, prova el seu restaurant i si no se'n va a un altre, i potser no torna mai més. Llavors, clar, hi ha com una part d'estima al que fas i de voler plantejar un bon producte, que també hi és, evidentment, no vull ser catastròfic, hi ha molts restaurants i molts bars que ho fan bé, però sí que hi ha com això, doncs, adaptant una mica el gust del turista, fem petites transformacions de la nostra cuina.
Clar, ens trobem davant d'una tendència d'estandardització dels sabors, de les ofertes, que és el que ara explicaves, on el que es cuina i com es presenta sovint respon més precisament a aquestes expectatives del turista, del visitant, que no pas a aquesta memòria gastronòmica que tots tenim, no?
Sí. I a la vegada, ves el que et deia, o sigui, potser sí que hi ha restaurants que encara segueixen en aquesta línia i van aportant coses. Al final tots viatgem i tots provem altres productes i al final tu pots fer una cuina catalana aportant altres coses. M'ho invento. Ara està molt de moda el kimchi. Doncs tu pots fer un bacallà amb samfaina i kimchi i no deixes de fer una cuina catalana amb una mica de fusió, però estàs respectant els productes, més o menys, li estàs aportant alguna coseta. El que no és per mi molt normal és que jo pugui menjar la mateixa pizza congelada aquí que a Tailàndia, que a Anglaterra, que a França, m'ho invento. I estem trobant una mica, bueno, jo, que a part de cuiner vaig estudiar sociologia, m'hi fixo molt, i jo vaig per Barcelona o vaig per qualsevol ciutat i veig, doncs això, restaurants del món, i tots tenen més o menys la mateixa oferta, que al final és una estandardització, com tu deies.
Sí. Amb el risc que si això continués, no volem ser catastrofistes, ja ho has dit abans, però amb el risc que si això continués, de fet estem perdent una identitat culinària catalana que no la trobaríem en altre lloc, no?
Sí, això, sobretot, o sigui, trobo que com bé deies al principi, es dona molt sobretot a les grans ciutats. És a dir, en els pobles també pots trobar restaurants de tapes que fan el mateix que a tot arreu, però no és tan comú, jo què sé, te'n vas a... M'ho estic inventant, no sé, a Torelló i potser no trobes un sushi. Trobes doncs, un restaurant que fa menú i que fa un menú casolà i que fa cuina catalana. Però, en canvi, això, a les ciutats, sobretot, que viuen més del turisme, doncs, no sé si corre el risc, però sí que corre un perill de transformació. com et deia, que sigui noticiable que algú obri un restaurant de cuina catalana, fa doncs, que allò es torni exclusiu i que la nostra pròpia cuina es torni algú possiblement elitista. Que al final, el turista, que al principi venia i feia un brunch, ara anirà en el lloc nou que fan esmorzar de forquilla, que de cop és super top perquè és l'anècdota. No sé si m'explico.
Sí,
que estem convertint el que hauria de ser el normal en algo anecdòtic, i això també modifica els hàbits de consum.
Tu creus que hi ha plats o tècniques que s'hagin deixat d'oferir, de fer per manca d'interès?
Trobo que hi ha moltes cosetes...
Sí, perquè no interessen al turista, perquè no les coneix, perquè vull dir, pensarem que és com una cosa tan pròpia, tan nostra, doncs és possible que no li agradi, no?
Per mi, per exemple, hi ha plats més de, pues això, de casqueria, d'una tripa amb cap i pota, aquest tipus de plats que potser fins i tot la gent d'aquí, ara mateix, la gent més jove, no prova perquè li sona algú com més vell, i que són plats molt típics i que estan molt bons, i potser doncs espanta una miqueta del turista que no mengi aquest tipus de menjar, doncs no... O culturalment, per exemple, un conill a la llada, hi ha molts països que no mengen conill, per exemple,
doncs
segurament és un plat que no posaries a la carta, perquè segurament no te'l demana ningú si treballes en una zona turística.
Mm-hmm. De totes maneres, es pot assolir un equilibri entre el voler oferir a un públic més puntual amb el fet de voler conservar aquesta tradició de gastronomia catalana?
Penso que aquest equilibri depèn molt del model, en aquest cas turístic, que es vulgui assolir. És a dir, si tu poses en valor la teva cultura gastronòmica, els teus plats, i la gent ve expressament per això i prova les teves coses, segurament trobarem un equilibri entre que hi hagi turisme i que nosaltres puguem consumir els nostres productes, explicar la nostra gastronomia i que la gent pugui provar les coses que fem. Això no vol dir que no hi hagi d'haver-hi altres restaurants i altres tipus de...
No és excloent.
Jo sóc el primer que m'encanta el sushi, el tal, i les pizzas. Però trobo que la manera seria, doncs, buscar això, un equilibri, i que la teva oferta sigui prou bona com perquè la gent vingui a menjar això.
Però, escolta, i qui creus tu que té la paella pel mànec en aquest cas? Els propis restauradors o més en l'àmbit de la decisió política per aquesta aposta de model de ciutat?
Jo sóc una mica punky en això i crec que té molt a veure amb les polítiques que hi ha com a model de ciutat. Quan tu, per exemple, no regules el preu del lloguer en general... La restauració també es veu afectada perquè també té una pujada del lloguer. Aleshores, si tu vols oferir un producte que sigui de qualitat, t'has de gastar més diners. Si tens un lloguer molt car, no pots gastar-te'ls, i al final acabes rebaixant la teva qualitat i acabes comprant, doncs, el que dèiem, doncs, uns calamars congelats a no sé on, els poso fregits i ja està. Que també calamars a l'Andalusa, ens els trobem a tot arreu. Tu pots fer uns bons calamars o pots fer uns congelats. I llavors crec que té molt a veure, doncs, amb això. Si tenim uns lloguers que estan bé, podem consumir més després i anar a un restaurant i gastar-nos els diners en coses que estiguin bé. Si al final som precaris, per exemple, la gent que hi vivim a les grans ciutats no podem permetre'ns anar a sopar fora bé, doncs això es veu afecta el consum propi, diguéssim. Llavors penso que és una miqueta... Ha d'haver-hi un híbrid, no?, entre fer una bona oferta i que el turista se senti atret pel menjar que fas, i d'altra banda, doncs, que hi hagi facilitats tant com per l'hostaleria com per la gent que produeix, pels productors, pels distribuïdors. O sigui, si no hi ha polítiques a favor de que hi hagi un consum intern, és difícil que n'hi hagi.
I existeix el risc que aquesta pressió turística s'escampi més enllà de la gran ciutat, és a dir, els voltants, el que seria per nosaltres l'àrea metropolitana de Barcelona. Això, aquest efecte també es notaria, no?
Sí, bueno, jo crec que l'àrea metropolitana
ja es nota.
Ja hi és. Sí. Sí, crec que costa més de trobar, doncs, el que et deia, si te'n vas a algun altre poble, però tot el que sigui Barcelona i voltants, més o menys, l'oferta gastronòmica és la mateixa, amb algunes excepcions. Evidentment, és el que deia, estic generalitzant, però no hi ha de tot. Però crec que ja està, ja, aquesta expansió ja hi és.
Com t'imagines, o com t'agradaria imaginar la Barcelona, aquestes grans ciutats i tot el seu entorn d'aquí uns 10 anyets en l'àmbit de la gastronomia? Creus que aquesta tendència anirà a l'alça o serem capaços de trobar aquest equilibri que comentàvem?
Malauradament...
No tens la bola de vidre, ja ho sé, eh?
No la tinc, però... penso que, com et deia, com que l'anècdota s'està tornant una cosa de... una cosa top, diguéssim. Si ara, ara mateix, per exemple, a la Barceloneta s'està convertint en un destí turístic perquè hi ha tavernes de tota la vida que fan la bomba de la Barceloneta, jo què sé, unes mandonguilles amb tomàquet i fan
autòcton.
Quatre... autòcton. I aleshores molta gent està anant cap allà i potser s'està veient que un model d'hostaleria que vagi cap aquí també és un reclam. O sigui, crec que hi ha hagut una tendència a canviar i dedicar-nos a fer coses que no són nostres, diguéssim, i ara s'està veient, doncs, això, que el producte de proximitat, quilòmetre zero, la cervesa artesana, m'invento, totes aquestes cosetes, també tenen un valor a aportar i que no tothom ho fa. Aleshores, penso que això, si acompanyes una proposta bona amb unes polítiques turístiques defensant una miqueta doncs, que tenim aquest tipus de producte, si es fa, veig a Barcelona o l'àrea metropolitana en 10 anys en un bon camí. Si no, doncs seguirem com fins ara.
Fernando Cabezuelo, chef de The Play Cooks & Coat, moltíssimes gràcies per la visita i per les reflexions. Que vagi molt bé.
Un plaer.
Carnisseria Sagarra ha patrocinat aquest espai.